Per molt que aconsegueixin posar fronteres a les zones radiofòniques, és molt més difícil posar límits a les voluntats d'homes i dones que hi treballen en aquest mitjà. Això va deure ser el que van pensar els professionals catalans que fora de l'Estat van dedicar espais radiofònics a la nostra llengua. Recollint aquestes experiències, els doctors Martí García Ripoll i Sintoni, qui han publicat La ràdio en català a l'estranger, un treball d'investigació que recull per primera vegada tots els programes de ràdio que es van fer en català durant el segle XX a l'estranger. De tot plegat, en volem parlar amb un dels autors, és el Cinto Niki, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per la vostra invitació.
Què tal?
Molt bé, content d'estar aquí a la vostra emissora, una de les històriques de les emissores municipals. Nosaltres que estimem la ràdio, doncs també és bo de valorar que fa molts anys que funciona Ràdio Ciutat de Badalona, i vol dir que el moviment de municipals cada vegada doncs té més sentit que hagi existit durant tots aquests anys.
I que duri molt de temps.
I tant, a més per internet, com ara jo us he anat escoltant, no teniu fronteres, cosa que aquests catalans quan feien ràdio malauradament es trobaven que hi havia una clara limitació, no?, de les zones doncs de l'època, no?, de les zones radioelèctriques, que bastaven el que bastaven, però quedaven a vegades una mica més limitats del que volien.
D'on surt la idea de fer aquest llibre?
Doncs mira, nosaltres, vosaltres que sou veterans dins el que seria emissores municipals de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio 4, que és l'emissora que després del franquisme amb els companys d'Olot, doncs seria les dues més veteranes en programació,
sí.
Doncs únicament en català, fa 28 anys, broma, va néixer un petit programa del món dels radioaficionats i radioescoltes que es diu L'Altra Ràdio, programa que encara està en antena, és la 28a temporada, i des de fa ja bastants anys, diria ben bé una quinzena d'anys, jo vaig començar a anar interessant-me pel món de la ràdio feta en català a través de l'Ona Curta. Algunes jo encara l'havia escoltat a petit, altres jo sabia que existien, vaig anar fent entrevistes amb les persones que vivien, alguna d'aquestes persones que el llibre s'esmenten, doncs ja ens han deixat, i vaig anar, doncs, podríem dir, doncs, acumulant material d'una forma una mica sense pensar-hi gaire, no? I a partir d'un punt va haver-hi una altra coincidència, i és que jo doncs vaig poder fer la meva tesi doctoral i vaig veure que això podia ser una part significativa de Ràdio Internacional feta en català, que era una part de la tesi que ara vaig defensar la passada primavera, i un altre company del programa, que deies el coautor, el Martí García Ripoll, que malauradament aquest estiu el Martí ens deixava i moria doncs a conseqüència d'una malaltia, durant 5 o 6 temporades havia anat analitzant la ràdio que havien fet els catalans a l'exili a Sud-amèrica, que és això que es diu L'Hora Catalana, que és la primera part del llibre. Ajuntant el treball d'investigació del Martí i ampliant-lo, evidentment, pel programa de L'Altra Ràdio, amb això que jo doncs també havia anat triant pel programa de L'Altra Ràdio i que després va formar part una mica de la tesi doctoral, ha quedat reflectit tot allò que els catalans, com tu feies la presentació, havien fet a Sud-amèrica i a Europa en llengua catalana durant tot el segle XX, no? Aquest és una mica l'origen, és a dir, l'origen és la divulgació i la història, que és un dels temes que també tractem a L'Altra Ràdio durant tots aquests anys, però evidentment ampliat i amb més documentació, perquè tot això per antena s'ha anat dient d'una forma abreujada i molt més, diguem-ne, lleugera a l'hora d'escoltar-ho.
A veure, jo vull fer una pregunta, però a veure si em sé explicar bé perquè tothom ho entengui. Quan es parla de cinema, normalment es diu que la censura franquista d'alguna manera va provocar que els directors de cinema doncs hi haguessin de posar molta més imaginació per evitar la censura. Per tant, havien de ser molt més implícits, molt més indirectes, i això d'alguna manera guanyava en qualitat pel que fa al cinema, no? A banda que el franquisme evidentment no va portar res de bo, però buscant la part positiva, aquesta n'era una. En el cas de la ràdio, en el cas d'aquest llibre, el fet de l'existència del franquisme, el fet de l'exili, d'alguna manera va portar aquesta part positiva de portar el català una mica a la resta del món?
És molt possible que aquesta consideració que tu fas, si aquests catalans no haguessin d'haver marxat a l'exili europeu, que és veritablement l'exili europeu, és els que fan programes a través de l'Ona Curta, és a dir, Ràdio Moscou, Ràdio Espanya Independiente, la Pirenaica, la BBC, Ràdio París, eren emissores que transmetien en Ona Curta, i per tant el seu abast era tot el continent europeu i fins i tot doncs el nord d'Àfrica o fins i tot el continent americà, cosa que els catalans que van fer programes, la part que Martí García Ripoll va estudiar de L'Hora Catalana, ho feien amb emissores d'ona mitjana locals, d'Argentina, de Venezuela, de Cuba, i per tant el seu abast era un abast metropolità. Es podia escoltar a Buenos Aires, a Valparaíso, però no tenien tant abast com els de l'Ona Curta. És clar que tant en un cas com a amb l'altra, si no hi hagués hagut el fet trist de l'exili, moltes d'aquestes emissores mai haguessin transmès cap espai en llengua catalana, o potser de les que estan inventariades ho haguessin fet una o dues. És possible, no podem dir que seria impossible, però si no hagués sigut aquest gran nombre de persones exiliades que van anar allà a fer també programes en castellà i que a títol personal aquestes persones van dir per què no fem algun espai en català, alguns van durar més temps, altres van durar menys, és molt probable que aquests programes internacionals en català no haguessin existit pas. En tot cas, hagués pogut existir algun programa internacional fet en català des de la pròpia península ibèrica, com quan va ser doncs l'època de la República, a través d'una emissora que hi havia d'Aranjuez, que es feien programes en català fets per Radio Associació de Catalunya, però a l'època republicana van durar molt poc. El que ara, per exemple, també seria Radio Exterior d'Espanya, que inclou uns petits informatius en llengua catalana per una curta des de fa molts anys, però potser tret d'aquesta experiència és veritat que la resta tal volta mai haguessin doncs tingut una realitat. L'avantatge és que dins de casa nostra el català hagués estat present a la ràdio amb tota normalitat, cosa que malauradament doncs no va poder ser.
Quins tipus de continguts tenien aquestes ràdios?
Jo aquí he anat diferenciant una mica per catalogar-ho com uns grans temes. Hi havia uns que eren clarament de lluita política. Serien, jo diria, els que van fer bàsicament els comunistes. Ràdio Espanya Independiente, Ràdio Moscou, Ràdio Praga o Ràdio Belgrat serien exemples, o els petits que va fer doncs als anys 50 algun exiliat català, Ràdio Budapest, no? Hi havia uns que eren d'una clara ideologia política de lluita, molt lligat a exiliats comunistes catalans, molts del Partit Socialista Unificat de Catalunya o d'altres, diguem-ne, línies ideològiques. Després hi haurien uns altres que eren molt culturals, no es posaven mai en temes polítics, els que va fer, per exemple, el senyor Josep Mañé, Jorge Marín en antena, a la BBC de Londres, uns programes que eren purament culturals, rebutjava qualsevol contingut de tipus polític per evitar problemes amb la pròpia BBC, que no volgués emetre aquells programes. La BBC potser era una emissora també, doncs, en fi, amb unes altres característiques. Ràdio París, també van haver-hi uns programes clarament de tipus cultural. Després hi ha uns programes també durant el franquisme que van fer els evangèlics catalans, els evangelistes catalans van fer programes de caire religiós, també expressats en llengua catalana. Aquests, diguem-ne, tindrien una altra casuística. Per tant, trobarien com tres grans grups, no? Els de la lluita clarament política, les emissores que jo esmentava abans, alguns més de caire cultural. També s'hauria d'esmentar una de les emissores que va haver-hi al Principat d'Andorra, que es deia Andorradio, primer ràdio de les Valls, i finalment Sud Ràdio. Aquesta emissora també va fer programació en català per ona curta, perquè curiosament Ràdio Andorra a l'època franquista no feia mai programes en català, ho feia l'altra emissora que depenia més del govern francès, perquè clar, l'altra emissora, Ràdio Andorra, a l'època franquista doncs tenia uns clars lligams també d'empreses de l'estat espanyol que doncs hi tenien una sèrie d'accions i s'expressava en castellà. Quan mora Franco, Ràdio Andorra també va fer petits programes musicals en català, però ja estem parlant evidentment dels anys 76.
I per tant, de tot allò no queda res.
A dia d'avui, en llengua catalana, l'única programació que sortiria a través de les bandes d'ona curta de tot aquest llibre, no?, de l'època del postfranquisme, que jo esmento alguns programes en català fet per la BRT de Bèlgica, per Ràdio Exterior d'Espanya, de tota aquesta època quedaria només la programació en català que segueix fent Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya a través de Ràdio Exterior d'Espanya, que surt per ona curta, uns petits bolletins informatius, i tot allò de l'hora catalana, aquest tipus de programes, alguns catalans encara de Argentina han mantingut aquest programa ja més d'expressió castellana, ni que els continguts puguin tenir a veure amb la cultura catalana, però són, diguem-ne, petites cues que han quedat, i podríem dir que de tot el que s'explica en aquest llibre, tret d'això de Ràdio Exterior d'Espanya, que continua funcionant, ja seria tot cosa del passat radiofònic.
Doncs ens quedem amb aquest nom, la Ràdio en Català a l'Estranger, Sintoniqui Martí García Ripoll. Moltes gràcies, Sintoniqui.
Moltes gràcies a vosaltres, i continuar fent bona ràdio aquí a Badalona.
Home, recordar que la bona ràdio la fas tu des de fa molts anys. Des de fa més de 25 anys, a Ràdio 4, fas l'altra ràdio.
Sí, sí, 28a temporada amb un magnífic col·lectiu de companys divulgadors sobre temes, no? Les emissores municipals també encara en parlem amb els companys de Ràdio Arenys, la degana de les municipals, que sí. Cada mes el Toni Cintes, el seu director, està al programa informant de l'actualitat del món de les emissores municipals, un dels molts temes que l'altra ràdio doncs continua podent divulgar.
I que continuï, malgrat que la situació de Ràdio 4 no sé si és molt esperançadora.
Esperem que la nova programació que estan dissenyant, una programació de servei públic d'utilitat, doncs l'acabin de poder vestir d'acord amb les altres i amb institucions que ho han d'acabar de donar-li suport, i l'única certesa és que Ràdio 4 continua doncs la seva temporada radiofònica a l'espera d'estrenar un nou edifici al costat de la Torre Agbar, al 22 Arroba, un edifici que ara ja està en fase de posar-hi les màquines, els estudis, l'edifici ja està en peu, i per tant esperem que de la negror que va tenir Ràdio 4 malauradament quan va fer 30 anys vingui un futur amb més lluminositat, no? Ni que la llum amb ràdio no es pugui, diguem-ne, doncs potser no és la paraula exacta, però metafòricament tant de bo que sigui el més lluminós i exitós possible.
Tant de bo. Moltes gràcies, Sintoniqui.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Cada matí a Ràdio Ciutat de Badalona només et demanem 5 minuts més.